A les xifres els acostumem a atribuir el caràcter de fredes i d'incontestables, però els números els maneguem als humans, que ja no ho som tant. Segons la Guàrdia Urbana, aquesta tarda han sortit a la manifestació de Barcelona 115.000 persones. Segons l'Assemblea Nacional Catalana, han estat 800.000. Com a periodista, us soc sincer, se'm fa molt estrany no poder afinar una mica o molt més. En qualsevol cas, la mobilització d'avui, si som capaços de mirar-nos-la fredament, ha estat massiva. Ara bé, les xifres, ja hem dit que de vegades fredes, són també relatives, i si les comparem amb les de l'any passat, quan hi havia més divisió manifesta, han estat una mica més baixes segons la Guàrdia Urbana i una mica més altes segons l'organització. No ens encallarem aquí, perquè possiblement demà serem, si fa no fa, on érem ahir. Intentarem analitzar on som amb el cap de política de Catalunya Ràdio i escoltarem moltes veus d'aquesta diada.
Des d'Òmnium, a més, deixeu-me dir, hem reivindicat sempre l'amnistia perquè lluitem contra la repressió i perquè lluitem per la independència. Són inseparables.
I si no s'hi veuen en cor, si no s'atreveixen, si no saben com fer-ho, que donguin pas a d'altra gent i que convoquin eleccions.
L'11 de setembre no és tampoc un dia qualsevol a Xile, i encara menys aquest, el del 2023. Fa exactament 50 anys que Salvador Allende va ser víctima d'un cop d'estat. Hem entrevistat un dels seus guardaespatlles. És una conversa commovedora.
Siempre uno termina por emocionarse. De la muerte de mis amigos, la desaparición de ellos, el término de un sueño increíble.
El Marroc té una nova data fatídica, 8S, el 8 de setembre. Gairebé 3.000 persones mortes per un terratrèmol. A la zona afectada hi tenim la Montse Poblet, que ens farà la crònica d'un territori en xoc. I també, atenció al testimoni que ha recollit, el d'un grup d'excursionistes catalans que eren a l'Atlas quan la terra es va revoltar.
Catalunya nit.
Les manifestacions d'aquesta tarda han confluït a Plaça Espanya. Els organitzadors l'han rebatejat com a Plaça 1 d'Octubre. Aprofitem la vinentesa per saber què ens diuen els noms dels carrers de la nostra història. De vegades, com és el cas de l'Eixample, ens l'expliquen.
Fa una explicació de la història de Catalunya a través dels carrers. Pensem, la Gran Via és de les Corts Catalanes, València, Mallorca. Fa una jerarquia de territoris i d'institucions.
A Nova York, a Manhattan, per exemple, això no passa perquè els carrers estan numerats. Doncs atenció, perquè visitarem el Manhattan català.
Jo tinc de llevar el meu nom del carrer i Generalísimo i l'altre, La solució, tot és números. Diuen números, diu si dalt o Nova York del Delta.
Els números ens diuen que són les 10 i 4 minuts, que ets a Cat Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
L'independentisme ha tornat a sortir al carrer en una diada que ha coincidit enmig de les negociacions per a la investidura del nou president espanyol i amb la perspectiva d'una llei d'amnistia per als encausats pel procés. La protesta s'ha organitzat en quatre columnes, quatre marxes temàtiques, que sortien de quatre punts simbòlics, cadascuna en representació d'una reivindicació diferent. Llibertat, llengua, país i sobirania. Totes han confluït a la Plaça d'Espanya, on han anat desembocant uns manifestants amb motivacions diverses.
Per aconseguir la independència d'una vegada ja, per totes.
Aguantar per assolir l'objectiu, la independència.
Perquè el que no pot ser és continuar com els últims 320 anys. Això no pot ser, es té que acabar.
Més que venir aquí per la independència, jo vinc pel tema de la llengua, perquè trobo que sí que hi ha una emergència lingüística i l'independència potser ja no la defenso tant perquè és una cosa que ja veig més com llunyana i més utòpica.
Manifestar-me una miqueta perquè no estic gens d'acord amb les polítiques que es porten aquí i amb les de fora encara menys.
Teníem ganes de fer poble i aquest país. Venim a fer comunitat.
Que ara també és veritat que, per exemple, a les escoles i això, veiem molta gent parlant en castellà, costa una mica que la gent s'acostumi al català.
El català és un poble que mereix els mateixos drets per aconseguir que el govern espanyol li permeti expressar-se i que la seva veu sigui escoltada.
Les diferències sobre l'estratègia a seguir per aconseguir la independència s'han evidenciat entre els manifestants i també els discursos que han tancat l'acte. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha llançat un missatge molt clar als partits independentistes, que només negociïn amb Madrid per aconseguir l'autodeterminació i que, si no es veuen amb cor de fer-la efectiva, que convoquin eleccions. Ho ha seguit des de la plaça d'Espanya en Martí Ferrero. Martí, bona nit.
Bona nit. L'ANC ha tornat a marcar un any més als partits independentistes les línies vermelles, en aquest cas les de la negociació per la investidura de Pedro Sánchez. Davant la multitud congregada a l'acte final de la manifestació de la Diada, la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, ha rebutjat cap negociació que no passi pel reconeixement per part de l'Estat de la legitimitat de l'1 d'octubre i dels resultats del referèndum. Feliu els ha emplaçat a reactivar la DUI, la Declaració Unilateral d'Independència, i a convocar eleccions anticipades a Catalunya si no hi estan disposats. Conscient que aquesta no és l'agenda dels partits, ha donat per fet que l'Assemblea liderarà una llista cívica al Parlament al marge d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya.
Tenim també projectes decidits per fer la independència, com el que planteja i està decidit impulsar l'Assemblea amb una llista cívica al Parlament de Catalunya per aconseguir dins del Parlament gent que vulgui fer la independència.
A la presidenta de l'ANC l'ha precedida el president d'Òmnium amb una intervenció amb un registre molt diferent. Xavier Antich ha demanat unitat a l'independentisme, però reconeixent que el moment polític a Espanya s'hi cobra una nova oportunitat per continuar lluitant per l'amnistia i l'autodeterminació.
Des d'Òmnium, a més, deixeu-me dir, hem reivindicat sempre, de fa temps, l'amnistia, perquè lluitem contra la repressió i perquè lluitem per la independència. Són inseparables.
115.000 manifestants, segons la Guàrdia Urbana, 800.000 segons els organitzadors, que han tancat l'acte amb el cant dels segadors.
Deu i set minuts de la nit, aquesta ha estat una diada amb el rerefons de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. Els missatges dels diferents partits polítics catalans s'hi han referit, en un cas per alertar que l'amnistia no s'acaba res, i en d'altres per demanar discreció en aquesta negociació.
Pere Aragonès, president de la Generalitat.
L'amnistia és una passa necessària, però no suficient. El conflicte no és sobre l'amnistia. El conflicte és sobre la sobirania. I el poble de Catalunya és major d'edat. Té dret a decidir lliurement el seu futur. I, per tant, obrim camí cap al referèndum definitiu.
Jordi Turull, Junts.
No renunciem a res per defensar la nació. Pot ser per acord, però si no és per acord, no renunciem, doncs, a totes aquelles accions de manera unilateral. Per què? Perquè renunciar a la unilateralitat seria tant com renunciar a la nació.
Salvador Illa, PSC.
Els quatre punts cardinals del PSC són la prudència, la paciència, la discreció i la Constitució. I no diré res més.
Alejandro Fernández, PP.
S'ha d'exigir al conjunt de la classe política catalana que eviti iniciar una segona etapa del procés separatista. Ja sabem perfectament com va acabar la primera. Trencament de la convivència, divisió, desprestigi institucional, pèrdua d'empreses a Catalunya.
Jéssica Albiach, Comuns.
Nosaltres pensem que ara és necessària l'amnistia per culminar aquest procés de desjudicialització. Per això, vos puc dir que per nosaltres aquesta diada significa un punt d'inflexió per començar un nou temps a Catalunya.
I a aquesta hora ja ens escolta Raquel Sans, que és portaveu d'Esquerra Republicana. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Quina valoració feu des d'Esquerra Republicana de com ha anat avui la manifestació d'aquesta tarda a la Diada?
Una valoració, evidentment, positiva, tornar a sortir als carrers, com hem fet cada any, per reivindicar el país, per reivindicar la nació, però també per reivindicar el moment polític. Doncs és una valoració positiva fer que que la gent, malgrat tot el que hem viscut, malgrat la repressió, malgrat segurament que no estem en el moment més àlgid, no? Avui em recordaven que feia 10 anys d'aquelles vies catalanes, d'aquella via catalana, doncs, tan multitudinària, segurament no som en aquest punt, però en qualsevol cas és sempre de celebrar que la gent surti al carrer a manifestar-se.
Des de l'ANC diuen o fer efectiva independència o eleccions. Què responeu?
Segurament com a eslògan doncs, està molt bé, però com a proclama està molt bé, però està molt allunyat de la política real i Esquerra ho sabem perquè doncs, fa, no, després de l'1 d'octubre vam fer una anàlisi, vam fer una diagnosi per saber en quin punt ens trobàvem, un punt on calia doncs, veure totes les fortaleses però també les debilitats a partir de l'1 d'octubre i fa més de 3 anys que estem treballant en la via de la negociació política perquè entenem que no, un conflicte d'arrel política s'ha de solucionar políticament i aquests 3 anys doncs, hem fet aquest camí segurament molt en solitari i ara celebrem doncs, que hi hagi altres formacions polítiques que també s'hagin incorporat en aquesta via de la negociació perquè entenem que és la via per poder aconseguir l'objectiu polític que no és cap altre que el de la República Catalana.
Hi ha hagut certs dubtes, i potser vostè ens ho pot aclarir ara, si finalment el president Pere Aragonès ha pogut fer el recorregut que tenia previst, i també, no sé si vol comentar, hi ha hagut alguns crits de traïdor, alguns xiulets, els consideren anecdòtics, són significatius, com ho veuen?
Totalment anecdòtics, i mira, m'agrada que ho preguntis, no?, perquè després de seguir el recorregut de la manifestació, de fet, jo formava part del grup que acompanyava el president Aragonès, no?, i per tant coincidíem en aquesta manifestació, li he de dir que hi ha hagut crits molt anecdòtics, crits molt puntuals, que òbviament són totalment legítims i lícits, no?, i la crítica a qualsevol govern doncs sempre existeix aquí, a qualsevol lloc, però en qualsevol cas dir que no podem fer de l'anècdota categoria i que realment aquests crits han estat respost, no? Han tingut la resposta en crits d'independència, perquè al final crec que el més destacable d'aquesta manifestació són els crits d'independència que hem tornat a sentir pels carrers, en aquest cas de Barcelona, i que aquest és on hauríem de posar el focus, perquè realment li puc dir, no? Alguns companys em deien, ostres, hem llegit a les xarxes duel de proclamació o de crits o de... I, clar, nosaltres que érem allà eren dues persones, i quan dic dues persones vull dir dues persones que feien aquests crits.
I el recorregut l'ha pogut completar com volia el president?
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i molt bona nit.
Molt bona nit a vosaltres.
Havíem demanat també una entrevista amb algun representant de Junts. Finalment ens han dit que no volien fer més entrevistes. Avui el que sí que podem fer ara és parlar amb Alicia Romero, que és portaveu al Parlament del Partit Socialista de Catalunya. Alicia Romero, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina valoració feu des del PSC de la jornada d'avui, de la Diada?
Bé, la veritat és que la Diada a Catalunya és un dia festiu, és un dia, diguéssim, d'alegria. A nosaltres ens agrada celebrar-ho, no?, perquè crec doncs, que hem de reivindicar el que som, no?, i hem de reivindicar doncs, aquesta riquesa i pluralitat que tenim a Catalunya. Ho hem fet aquest matí a l'ofrena floral de Rafael Casanova i aquest vespre també en l'acte institucional. Sempre anem a tots els actes institucionals, evidentment, que se'ns convida, perquè creiem que és el que pertoca, no?, que estiguem representats i que també siguin representants doncs, els ciutadans. Així que contents i l'hem vist bé. Crec que, en fi, que ha sigut una bona diada, com ha de ser, no?, sense incidents i en fi, amb diferents expressions del que representa ser català doncs, per tanta gent que vivim a Catalunya. No?
Des del PSC, si hi ha oients que aposten per la independència de Catalunya, què els hi diria vostè davant la possibilitat de negociar o tirar pel dret?
Bueno, jo els diria a aquests independentistes que si realment no volen Pedro Sánchez, el que estan dient de manera implícita és que prefereixen Feijóo i el Partit Popular, i crec que a Catalunya el Partit Popular ha demostrat que no estava per la convivència, no estava pel diàleg, i ho vam viure el 2007 i el 2017. Per tant, jo crec que hem de fer una reflexió. No sempre les coses surten com volem, i l'independentisme en aquests moments té 14 diputats a Madrid, de 350, i per tant tothom ha de saber quines són les seves forces, no?, i valorar-les. I per tant jo els diria, bueno, evidentment les coses no són a vegades com voldríem, ens pot no agradar ni un ni l'altre, però crec que la diferència entre el que ha fet el PSOE i el PP, no només
des de Catalunya, que és molt, per Catalunya, que és molt, sinó totes les lleis que ha aprovat, reformes laborals i de l'eutanàsia, són tants avenços socials que crec que, home, que això també s'ha de valorar. I, per tant, jo els diria que quan moltes vegades no, les coses surten com uns volen, però que dins de la situació i dels elements que hi ha, crec que és evident que hi ha un abisme entre un i altre, però en tot cas també respecto, evidentment, el que tothom pugui pensar. Però crec que s'ha de reflexionar, perquè crec que el que podria venir doncs seria negatiu per Catalunya i pels catalans, no? I per la societat espanyola en general.
Alícia Romero, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Doncs gràcies a vosaltres. Bona nit.
Arribem a un quart d'onze de la nit i marxem cap a Madrid, on la manifestació d'aquesta tarda ha passat desapercebuda, però el PP ha aprofitat la diada per activar un nou front en contra de l'amnistia. Alberto Núñez Feijóo ha demanat als seus representants que presentin un text per rebutjar aquesta mesura a tots els ajuntaments i parlaments autonòmics de l'Estat per obligar els socialistes a retratar-se. Madrid, Albert Prat.
La Moncloa va imposar silenci a l'inici de la negociació i avui no ha sigut l'excepció. El PP, en canvi, sí que ha anunciat una ofensiva per aflorar les veus crítiques dins el PSOE amb l'estratègia de Sánchez.
Ningún político, ningún concejal, ningún parlamentario autonómico, ningún diputado o senador va a poder esconder su opinión.
I és que als socialistes ja els hi va bé que el candidat del PP vulgui marcar l'agenda per poder negociar amb discreció, María Jesús Montero.
Cuando pase esa investidura podremos dar cuenta de si se ha producido o no un acercamiento, en qué término, cuáles son las cuestiones que planteamos y, por tanto, cuál es la hoja de ruta.
L'exigència de Junts és que l'amnistia sigui una realitat abans de la investidura de Sánchez, però des de Sumar, Ernest Urtasun ha refredat aquesta possibilitat.
Voluntad por nuestra parte para sacar adelante esta medida es toda, luego habrá que encajar los plazos para que los tiempos que marca, digamos, el Congreso y nuestra voluntad política pues puedan ir de la mano.
En aquest sentit, fons socialistes diuen que és més important el contingut que el calendari.
Clam al carrer, missatges de les entitats, negociacions dels partits polítics, i la gran pregunta és, i ara què? I per intentar respondre-la, saludem el cap de política de Catalunya Ràdio, Marc Vidal.
Hola, bona nit, Manel.
D'entrada, el primer focus serà veure com els partits entomen la petició de les eleccions si no fan efectiva la independència.
Sí, de fet, són unes eleccions anticipades que no formen part ara mateix de l'agenda de Pere Aragonès. Segur és un missatge que el president ha dit i repetit els últims mesos, encara que lideri un govern amb aquests només 33 dels 135 diputats. Les eleccions, recordem-ho, toquen el febrer del 25, queda més d'un any, en cap pla hi ha convocar-les abans, tampoc tenint en compte que aquestes últimes cites electorals doncs, no han acabat d'anar bé per als republicans. L'objectiu, per tant, és capgirar la tendència dintre d'Esquerra, aquesta tendència a la baixa dels pròxims mesos, mirar de remuntar, però és que tampoc unes eleccions ara, Manel, no són la prioritat. Recordem-ho, tots els focus estan posats en aquestes negociacions d'investidura de Pedro Sánchez, centren tota l'atenció política i, per tant, amb aquesta clau de l'independentisme de la governabilitat a Espanya, doncs no és el moment, tampoc sembla, com per això, com per convocar eleccions.
Demà Pere Aragonès serà al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, a veure què respon a tot plegat. Aquesta qüestió de l'amnistia, però, també s'ha deixat sentir avui al carrer.
Sí, Òmnium l'ha defensat, l'ha avalat, podríem dir, com una passa més en el camí d'un referèndum d'autodeterminació. Entre els manifestants, una mica de tot, pancartes a favor de l'amnistia, crits d'independència. Des de l'Assemblea, el missatge ha estat contrari, en el sentit que la negociació amb Espanya només pot ser per fer efectiva la independència, ni tan sols per l'amnistia, per tant. Avui, diguem que era el clam del carrer, ara la veu doncs, ha de tornar als despatxos, als parlaments, als mitjans de comunicació, allà on els polítics habitualment els sentim fixant la seva posició. La diada, diguem que és tradicionalment els discursos això més passionals, però ara caldrà tornar a les taules de negociació, aquesta justament que dèiem per la investidura de Pedro Sánchez, doncs allà s'haurà d'imposar més el pragmatisme, a veure les propostes que uns i altres estan disposats a acceptar, quins resultats donen, per exemple, en el camí de la independència o també en el camí més pragmàtic, els dels serveis com ara Rodalies, etcètera, etcètera. No?
Això vol dir que a partir d'ara de nou discreció, no?
Justament, no? És gairebé l'única cosa que sabem que serà una negociació discreta. Cada vegada que parla aquests últims dies, Salvador Illa, per exemple, ho diu, serà una negociació fora dels focus. En tot cas, per part del PSOE, Manel, no començarà oficialment fins que no hagi fracassat la investidura de Feijóo. Això serà a finals d'aquest mes de setembre. Avui mateix també Jordi Turull deia, per exemple, que les converses amb el PSOE hi són, però que no hi ha encara una negociació formal, diem.
Doncs després de la diada, més política.
Sí, a finals de mes, aquesta investidura fallida de Feijóo, una votació que hauria de coincidir amb el debat de política general al Parlament, que entenem que es mourà, però aquest debat de política es mourà de dates, volem dir, però que sí que aquest debat serà interessant perquè l'independentisme veurem fins a quin punt va la una, fins a quin punt escolta, doncs, això, el clam de les entitats i del carrer. En aquest debat, a vegades, Esquerra, Junts i la CUP s'han fet la traveta, la Unitat ha tingut alguna ensopegada, per tant, no serà fàcil ara que la clau de la governabilitat d'Espanya la tenen Esquerra, Junts i els seus partits, com sabem, competeixen habitualment.
Doncs moltes gràcies, ho hem analitzat, tot i que la jornada encara no ha acabat del tot perquè té com a punt final l'acte institucional que s'està fent a aquesta hora a les Torres de Puig i Cadafalch, a Montjuïc, a Barcelona, un acte, Oriol Pujador, consagrat a la llengua.
Hola, Manel, bona nit. Doncs sí, als peus de les quatre columnes de Puig i Cadafalch, amb el MNAC de fons, s'està en marxa des de fa una estona, ha començat amb retard l'acte central de la Diada, que aplega centenars de persones, són representants de la cultura, entitats socials, sectors econòmics, internacionals, sobretot també molts polítics. Hi ha el govern de la Generalitat en ple, amb tots els consellers, el president al capdavant, evidentment, Pere Aragonès, també la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i és com a convidada d'honor. Hi ha expresidents de la Generalitat, hem vist José Montilla o Artur Mas, expresidentes del Parlament com Laura Borràs o Carme Forcadell. És un acte amb molts polítics, però no hi ha declaracions polítiques. No s'espera cap mena de discurs, perquè és un acte festiu, és un acte lúdic. L'acte central de la Diada, com deies, té la llengua com a fil conductor. Sota el lema "Una llengua amb molts accents", s'hi podran veure des de fa una estona que ha començat i fins pels vols de les 11, les actuacions, per exemple, de Miquel Abres, de Pau Alabajos, de Luz Casal. L'acte combinarà aquesta música amb una performance lingüística, de fet ara està en marxa, l'ús de la llengua de signes, també s'ha donat molta importància a l'acte d'aquest any, i projeccions audiovisuals que totes elles mostraran l'ús del català des del punt de vista més quotidià, del dia a dia, fins a un ús més institucional i internacional. Hi haurà un homenatge al grup valencià Al Tall i també 8 corals d'arreu del país cantaran l'himne nacional de Catalunya. D'aquesta manera es posarà el punt final a la Diada d'enguany.
Doncs a les 10 i 22 busquem més accents perquè Catalunya és un lloc divers, complex, i també hem acostat el micròfon de Catalunya Ràdio a la gent que no ha anat a la manifestació per saber la seva opinió sobre aquest acte i per preguntar-los per què no hi han anat.
Bé, després del Covid jo crec que va ser que ja no hi vaig mai, perquè bé, jo crec que ha perdut molta força.
Bueno, hi he anat a la Diada perquè avui em tocava treballar tot el dia, que si no segurament sí que hagués anat.
No he ido a la Diada porque estaba en el trabajo y tampoco estoy de acuerdo con el independentismo ni nada de esto.
No estic gens a favor de la independència, crec que a Catalunya hi ha molts catalans que no hi estan d'acord.
Estic d'acord amb el que és el procés, però ens hem refredat una mica amb el qual, doncs mira, hem decidit anar a prendre un cafè.
Tinc nens petits i més interessant a la platja que no, bàsicament, a la Diada. No té més motiu ni més raó.
Crec que estem molt junts de fer una independència. Malgrat això, sí que estic a favor de la independència.
Aquest serà el tercer any que no hi anem. He quedat molt desencisada amb tots els polítics.
Els que sí que s'han manifestat aquí a Barcelona han fet cap a la plaça d'Espanya, una plaça que els convocants anomenen 1 d'octubre. I és que el nomenclàtor de pobles i ciutats no és casual, és l'expressió d'una societat, d'una època, d'una cultura. Avui, la Natàlia Ramon ha fet una passejada amb Jaume Muñoz, historiador, director de memòria i membre de la comissió del nomenclàtor.
Jaume Muñoz Jofre, bona nit.
Molt bona nit.
Per què hem quedat aquí al Paral·lel?
Perquè és la confluència de la ciutat antiga i de la ciutat nova de Barcelona, i he pensat que era un bon punt de partida.
Per què en diem el Paral·lel?
Perquè per aquí més o menys hi passa el Paral·lel 41, aproximadament. Però no sempre s'ha dit així. Al llarg dels anys també s'ha dit Marqués del Duero, un dels personatges significats de les guerres carlines, o també s'ha dit Francesc Layret durant la República. Per tant, és un nom que ens explica una realitat geogràfica, però alhora també ens ha explicat els referents de la ciutat.
I si ara volguéssim, tu i jo ara diguéssim, mira, com que estem a prop de la plaça Espanya, i avui és 11 de setembre, si ara diguéssim que volem canviar el nom de la plaça Espanya, ho podríem fer o què hauríem de fer? Com gestioneu una proposta de canvi de nom d'un carrer de la ciutat?
Doncs des de l'Ajuntament de Barcelona, que gestionem la ponència del nom Enclator, que és l'encarregada de decidir els noms dels carrers, rebem peticions tant de ciutadans com d'entitats, doncs demanant-nos que un carrer dugui un nom o en dugui un altre, però també estem en coordinació amb els districtes de la ciutat, i des d'allà treballem amb les diverses entitats de memòria.
I llavors, quan us arriba una petició, com avalueu una proposta?
Primer, han de complir un seguit de requisits. No podem posar el nom d'una persona viva, per exemple, en un espai, que un canvi de nom és més inusual, diguéssim, que genera una sèrie doncs, de molèsties evidents a nivell legal, però bé, a vegades es fa. Si es considera adient doncs, i reparador en algun sentit, que ara la ciutadania doncs, s'impulsa. I bé, i aleshores clar, nosaltres també anem posant noms a mesura que tenim nous espais a anomenar. Vull dir que no pot ser immediat.
Però això no deu passar molt sovint a Barcelona, que hi hagin nous espais, noves places o nous carrers,
No. Ara, darrerament, sí que la Marina del Prat Vermell, per exemple, o la zona del Bon Pastor, són àrees en reurbanització, però estem parlant de zones que han sigut predominantment industrials, que han passat a nous usos. Si ens passegem per la ciutat, potser sí que veurem molts noms de carrers a les plaques que ens diu carrer d'en Jordà, propietari dels terrenys. Vull dir, aquí quan durant el segle XIX es van enderrocar les muralles i la ciutat doncs, va créixer, sí que allò de tot això abans eren camps, doncs aquests camps eren propietat d'algú i aquest algú que venia al terreny a l'Ajuntament doncs deia, bé, però aquí que quedi el meu nom.
Caminem una mica i cap tant. A l'Eixample.
Som-hi.
Jaume, estem pujant per la Ronda, però de Ronda n'hi ha més d'una.
Sí.
Com
sí,
és
sí.
Això?
Doncs mira, les rondes de Sant Pau, de Sant Antoni, la Ronda Universitat, de Sant Pere, ens marquen per on passava la muralla de la ciutat, que es van derrocar a mitjans del segle XIX. Cada sant que l'acompanya doncs ens explica la presència d'algun monestir o d'algun convent.
Clar, i les rondes també ens donen peu a començar a entrar al que seria l'esquerra de l'Eixample, en aquest cas on som ara.
Sí, exacte.
Els noms de l'Eixample són una mica la visió de la història de Catalunya. Això està molt pensat.
Efectivament, això l'Ajuntament de Barcelona ho va encarregar el Víctor Balaguer, que era un escriptor i un polític i que durant una època molt important de la seva vida va ser un personatge molt destacat de la Renaixença. I aleshores ell, som al segle XIX, doncs, fruit dels ideals romàntics, fa una explicació de la història de Catalunya a través dels carrers de la seva capital. Ell, de fet, jerarquitza fins i tot la importància. Pensem, la Gran Via és de les Corts Catalanes, que després doncs, ve seguida pel carrer de la Diputació i després pel carrer del Consell de Cent, i després una altra Gran Via que ens trobem és el carrer Aragó, no? Que després vindrà seguit València, Mallorca. Ell fa una jerarquia de territoris i d'institucions per explicar el passat, que en el fons busca projectar el futur. També, més enllà d'això, a vegades el nom del carrer ve per la història del carrer. Si ens movem doncs, pel barri de la Ribera, si anem a visitar doncs, l'espai del Born, veurem això, que tenim la plaça de les Olles, el carrer del Bon Aire, que és on arribava la brisa marina. Tenim tot de carrers que ens expliquen amb el seu nom quina activitat s'hi feia allà. Vull dir que el carrer dels Carders no és que algú decidís que s'havia d'homenatjar aquest gremi, sinó que aquell gremi, per la proximitat del rec Comtal, doncs estaven ubicats allà.
Jaume, per acabar, et dic el meu nom preferit de carrer de Barcelona i tu em dius el teu. El meu és Espolsa-sacs. Trobo que és un carrer molt graciós.
Està molt bé. El meu és el carrer del malnom. Hi passo cada dia i sempre m'ha tingut ben encuriosit. No hi he entrat mai.
I saps per què se li diu del mal nom?
Ho sospito. És un carrer petit, fosc, fins i tot de dia té un punt llòbrec.
Gràcies, Jaume.
Moltes gràcies.
El nomenclàtor ple de curiositats, però pot provocar també debat, i per això a Camarles, al Baix Ebre, el 1990, l'alcalde del moment va prendre una decisió dràstica. Tots els carrers serien números. Era un alcalde que havia format part de la Divisió Azul i va retirar a contracor els noms franquistes dels carrers del poble. Jordi Barranca, fent una mica de sumes i restes, ha voltat per Camarles fins a trobar-se amb Josep Maria Morla, historiador local.
Sí, Manel, primer us explico el camí que he seguit des que he aparcat fins que m'he trobat amb en Josep Maria. He aparcat al carrer 27, després he pujat pel carrer 44 i he girat pel 30. Així és com he arribat a l'Ajuntament. La decisió d'anomenar els carrers va ser d'un exalcalde, Primitivo Forastero, incentivat, això sí, per un decret del govern espanyol de l'època.
Va sortir un real decret del govern central de Madrid que tots els noms i places de la dictadura franquista se tenien de canviar. I aquí n'hi havia uns quants, entre ells l'avinguda 14 de gener, que és on vaig néixer, un altre que es deia Generalíssimo, i un altre que és on vivia el senyor Forastero, que es deia Divisió Azul, que ell va estar a la Divisió Azul.
És així com des d'aleshores Camarles, aquí al Baix Ebre, té un punt en comú ni més ni menys que amb l'illa de Manhattan.
Perquè va pensar, jo tinc de llevar el meu nom del carrer i Generalíssimo i l'altre i l'altre. La solució, tot en números. Diuen números, diu si era el Nueva York del Delta. Paraules textuals de Forastero.
I us preguntareu exactament com han quedat tots aquests carrers que abans tenien noms franquistes.
El Generalíssimo, ara és el carrer 28. Carrer José Antonio, fundador de la Falange, és el carrer 29. I la Divisió Azul, ara actualment és el carrer 44.
Avui dia tothom convivia amb aquesta realitat, però sí que és cert que hi ha diversitat d'opinions.
Una part del poble ho troben bé. I hi ha una altra part, potser els més grans, que no ho troben tan fàcil, perquè m'han dit a mi clarament, diu, jo no sé quin carrer és quin, perquè no sé els números dels carrers. Diu, abans sí, doncs, hi havia aquest carrer Florència, que era el carrer que anava del Tebre. Ara no sé quin número té.
I seguint la tònica del principi, per sortir amb el cotxe de Camarles, he hagut d'agafar tot recte al carrer 29 i després enllaçar amb el 27.
Passen 3 minuts de 11:15, de seguida viatjarem cap a Xile.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Ets fotoperiodista o t'agrada el món de la fotografia i el periodisme? Coneix de primera mà l'experiència dels grans fotoperiodistes. Emilio Morenati, Jordi Borràs, Joan Fontcoberta o Roser Vilallonga, entre d'altres. Vine al Miravisions, la jornada del fotoperiodisme a Catalunya. Els dies 29, 30 de setembre i 1 d'octubre a Juneda. Inscriu-t'hi a miravisions.cat. Unes jornades organitzades per la Mira.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora.
EAE Business School. We make it happen.
Senyores i senyors, bon dia.
Són les 8.
És que Catalunya Ràdio és més que ràdio.
Els 40 anys de Catalunya Ràdio.
Debat acalorat
del que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
El partit a la TDT.
Notícia d'última hora.
40 anys descobrint. 40 anys informant. 40 anys entretenint. Compartint, explicant, escoltant. 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny. Perquè el futur ens espera.
CaixaBank, Noel, Don Simón i Naturgy. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
T'han dit mai allò de jugues com una nena com si fos un missatge negatiu? Jugar com una nena és ser valenta com la Laia Sanz, decidida com l'Alexia Putellas, hàbil com l'Aina Florenza, lluitadores que s'han convertit en les millors del món. Jugues com una nena. Fins al 25 de setembre al Palau Robert. Generalitat de Catalunya.
De Barcelona...
Us saludem per primera vegada des de TV3.
A Nova York.
M'agradaria fer una funció, encara que fos només una, a Nova York.
Ha aconseguit que creiem que el Woody Allen té la veu de Joan Pera, no?
És un hiperactiu, és a dir, que no para.
Pare, crec que tinc un problema. Ens veiem.
Quan ja no puguis més, estima.
Nits sense ficció. Amb tots vostès, Joan Pera. A TV3, dimarts a la nit.
Magdalenes La Granja, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'11 de setembre té una significació especial també a Xile i avui encara més fa 50 anys del cop d'estat d'Augusto Pinochet i de la mort del president socialista Salvador Allende. A Santiago de Xile hi tenim ara mateix el Joan Biosca en directe. Bona nit, Joan.
Hola, Manel, bona nit.
Ets a la porta del Palau de la Moneda. Com s'ha viscut aquest aniversari?
Sí, als peus mateixos de la seu presidencial, on encara continua aquesta jornada intensa d'actes d'homenatge i record a Salvador Allende, el president socialista que va guanyar les eleccions el 1970 i tres anys després, a l'11 de setembre del 73, va ser derrocat per un cop d'estat del general Augusto Pinochet. 17 anys de dictadura van començar llavors. Uns actes molt emocionants, amb la família, amb referents dels drets humans de Xile, amb convidats internacionals, on han tingut molt protagonisme també les víctimes que van patir la dictadura Pinochet i les persones que van estar empresonades en els diferents centres de detenció i tortura. Un tema aquest, el del pinochetisme i el allendisme, podríem dir, que encara separa els xilens. Per exemple, una enquesta recent diu que el 51% dels xilens encara avui en dia justifiquen el cop d'estat de Pinochet perquè era necessari per frenar el comunisme, però cada vegada són més els xilens que coincideixen en que el que va venir després van ser delictes gravíssims contra els drets humans, però el president Gabriel Boric deia que no es pot fer una distinció d'una cosa i l'altra, sinó que quan va començar el cop d'estat ja van vulnerar els drets humans, precisament.
Falten 2 minuts perquè siguin les 10:40. Moltes gràcies, Joan, i gràcies també perquè ha estat gràcies a tu que hem pogut aconseguir una entrevista que creiem que avui és molt necessària d'escoltar.
Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
Leonardo Enríquez, ¿qué siente cuando escucha estas palabras?
Es difícil no emocionarse.
¿Cómo llegó usted a formar parte del llamado GAP, del grupo de amigos personales de Salvador Allende?
Mira, yo militaba en el Partido Socialista, en la juventud del Partido Socialista. Me fui destacando por mi gusto por las artes marciales. Luego, algunos cursos que aprobé me designaron para hacer parte del dispositivo de seguridad.
¿Cuál era su rutina diaria para proteger al presidente de Chile?
La rutina era, nosotros vivíamos con él. Habían en la práctica tres grupos. Uno que se encargaba de la protección personal inmediata, que le llamábamos escolta. Un segundo grupo que van antes para los eventos, ellos llegaban primero. Y la tercera era guarnición, que es la gente que cuidaba en los locales donde estaba Allende. Y uno iba pasando por los grupos de acuerdo con las capacidades.
Y cuéntanos, ¿cómo era Allende en las distancias cortas, personales?
Yo era de provincia, así que no tenía una relación muy cercana a él, porque acá en Santiago casi todo el mundo lo conocía, pero en provincia yo lo había visto pasar y qué sé yo, y trabajé por su campaña. Pero yo quedé impresionado el primer día que me tocó estar en la puerta para abrir el portón para que salieran los autos, que eran tres autos los que acompañaban a Allende hasta la moneda, al día de su día diario de trabajo, y él baja el vidrio del auto. Yo llevaba, no sé, 2 horas de turno, y me dice: compañero Ignacio, que tenga buen día. Yo aún me emociono porque éramos, no sé, 50 en ese momento, y que se acordara de mi nombre, el nombre político.
Usted, que era Ignacio para él, Leonardo para nosotros, ya nos ha contado que vivían juntos en esa época, pero curiosamente el día que Allende no aceptó la rendición que le exigían los militares golpistas y se quitó la vida, usted tenía fiesta en su trabajo. ¿Cuántas veces ha pensado en ese día?
Yo ese día fui donde un amigo, así que no volví. Y en la mañana, cuando empezaron los primeros ecos de la sonada militar, del golpe, me dirigí a la moneda y ya estaba acordonado por varios fuerzas militares, y que me fue imposible ingresar. Yo me comuniqué telefónicamente con el jefe de escolta, el compañero Carlos, que me dijo: espérate donde estás, te envío una camioneta de inmediato. La roja va. El vehículo nunca llegó.
O sea que usted habría querido estar trabajando y de servicio jornada.
Era lo que nosotros siempre esperamos y nos preparábamos para eso.
O sea que usted estaba dispuesto a todo.
Sí. Como yo ahora te digo, ahora yo lo pensaría mejor. Bueno, ahora tengo hijos, estoy casado, pero en ese tiempo que era soltero, era un poco de dar lo máximo por el proyecto que tú, en el cual creías. Salvador Allende, en varias oportunidades, y sobre todo después del 28, dijo: bueno, los casados se pueden retirar, los vamos a reemplazar por solteros. Porque aquí ya vieron el fascismo, porque así le decíamos a la derecha, el fascismo no va a perdonar.
¿Por qué cree que había tantos poderes, incluso se dice que los Estados Unidos llegaron a ayudar también a los que querían derrocar a Allende? ¿Qué riesgo podía suponer para ellos?
Mira, lo que a nosotros nos parece, que la idea del socialismo en democracia era tan nueva y tan posible de que fuera replicada en otras partes, como en Francia e Italia, por ejemplo. Yo creo que esa idea, que se expandiera por el mundo, hizo que los norteamericanos vieran que era algo distinto, y que había que echarla abajo como sea. Y metieron mucha plata a los partidos de derecha.
¿Ve en el presidente actual, Gabriel Boric, algún elemento en común con Allende?
Sí, él lo pasa citando. Venimos saliendo de una reunión, de una manifestación donde había 1,000 personas invitadas, y él constantemente hace referencia a Allende.
¿Y la derecha chilena ha cambiado? ¿Cómo está reaccionando a esta conmemoración de los 50 años del golpe?
Esta conmemoración, la derecha, fíjate que la derecha chilena esta vez ha estado bastante chemista. Bueno. No quiso firmar, por ejemplo, una declaración en la cual nos comprometíamos a conservar la democracia, no más golpe de Estado. Entonces ellos están tomando una actitud bastante, bastante extrema. Pero nosotros no debemos un golpe de Estado. Yo creo que Estados Unidos ahora no está por un golpe de Estado, y la Fuerza Armada tampoco.
Leonardo Enríquez, ex guardaespaldas del presidente Allende, le agradecemos muchísimo que en una fecha tan emocionante como es la de hoy para usted haya estado aquí en el Catalunya Nit de Catalunya Radio. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.
El terratrèmol del Marroc ha fet gairebé 3.000 morts. Les feines dels equips continuen per trobar supervivents amb l'ajuda de forces internacionals, tot i que les autoritats del Marroc només n'han acceptat de 4 països: Espanya, el Regne Unit, Qatar i els Emirats Àrabs Units. Hi ha molt, això sí, molta gent volcada en ajudar. Al Marroc hi tenim els nostres enviats especials, José Antonio Muñoz i Montse Poblet. Bona nit.
Hola, bona nit.
Montse, ja s'ha pogut arribar a tots els pobles afectats?
Mira, sé que no queda bé dir-ho, però sincerament no ho tenim clar. Diria que encara hi pot haver algun veïnat de l'Alt Atles on els equips de rescat no hi siguin i on la mateixa gent estigui traient runa, però no et sabria quantificar en quants llocs estan en aquesta situació. El que sí que sabem és que els equips internacionals de rescat, els que Marroc ha acceptat, és a dir, els espanyols, els britànics, els qatarits i els d'Emirats Àrabs, s'estan desplegant pel terreny. En el cas de la unitat espanyola, formada per una seixantena d'efectius i 8 unitats canines, estan a la zona de Mid-Mid i també al poble de Talat en Ayub, que és on vàrem ser nosaltres ahir, i sembla que ja haurien recuperat alguns cossos.
El Marroc ha anunciat una partida de 4 milions i mig d'euros per ajudar els damnificats del terratrèmol, però el que ens està impressionant a tots és el que ens esteu explicant de la solidaritat de la gent, que és impressionant, eh?
Sí, a nosaltres també ens impressiona, ens emociona. Avui hem estat, per exemple, al centre de donacions de sang d'aquí, de Marràqueix, i ens deien que fins dilluns no necessiten més donants perquè tenen les neveres plenes. Dues noies de 19 anys que estaven esperant per donar ens parlaven així de les seves motivacions.
J'avais donné mon sang parce que
he donat la meva sang perquè he viscut el seu patiment. He passat molta por i no tinc diners per ajudar la gent que ho necessita. Així que he decidit donar la meva sang i això és el que he fet.
I després hi ha tota la gent que se n'ha anat als supermercats, ha comprat menjar, l'ha carregat als seus cotxes o desenronant amb l'esperança de trobar encara algú que estigui viu.
En una catàstrofe d'aquestes dimensions, m'imagino que aneu rebent molts inputs, moltes històries que ens anireu explicant de mica en mica i com pugueu, però aquesta tarda em comentaves, i voldria que la destaquéssim ara aquesta nit, el que els ha passat a un grup de muntanyencs catalans que eren a 3.000 metres d'altura en ple Atles quan hi va haver el terratrèmol. Què els va passar?
Mira, són 6, van venir a fer 3.000 i 5.000 i avui havien d'haver coronat el Topcal, que és el cim més alt de l'Atles. No l'han fet, evidentment. El divendres havien fet un d'aquests cims i dormien al refugi de Pinell, que està completament ple, estava ple de gent, fins al punt que alguns guies van passar la nit fora. Els guies van ser els primers a notar que estava passant alguna cosa estranya, com van explicar després el Guillem Barceló, que avui ho recordava la conversa que hem tingut aquí a Marràqueix.
Els va despertar una claror, una llum molt, 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 molt forta, i a l'obrir els ulls van veure com si de baix les muntanyes comencés a pujar la corrent per tota la vall de la muntanya, i que a l'arribada a la muntanya van sentir com una explosió. I 15 minuts després va ser quan va haver-hi el terratrèmol.
A les 11 i 11 minuts comença el terratrèmol. Els que estaven desperts també van notar un vent estrany abans de començar els tremolors, i els que, com la Montse Ferrer, dormien, es van despertar sense entendre res.
Jo, en el meu cas, estava dormint profundament, perquè feia dues nits que no dormia gaire, I de cop i volta vaig començar a sentir tremolar i em vaig quedar com així un estat de dir, què és això? Després ets conscient que és un terratrèmol. Se'ns va fer etern. Després para, torna una mica de rèplica molt més fluixa i sentim un cop final, un pua, i clar, estàvem al mig de la muntanya i temíem molt les pedres que anessin baixant.
De fet, una de les pedres va impactar en una de les finestres del refugi i els vidres van provocar petites ferides a un dels guies que estava just al costat.
Jo no he estat mai en una expedició d'aquestes característiques, però entenc que habitualment el complicat és l'ascensió. Suposo que per aquest grup, i abans per una frase que has dit, intueixo que el descens, arribar fins a Marràqueix, també deu haver estat molt difícil.
Molt complicat. Es veu que la mateixa nit alguns guies ja van marxar del refugi perquè tenien família als pobles de baix i volien saber què havia passat i ajudar. I quan es va fer de dia, la resta van començar el descens per un paisatge que no tenia res a veure amb allò tan idíl·lic que havien vist en pujar.
O sigui, camí ja no hi havia. Les mules va ser impossible que baixessin per allà. Tot de rocs al mig del camí, vull dir, vam haver d'anar saltant rocs per baixar.
La pujada era un camí, podríem dir, un corriol que ens trobaríem a Catalunya, dels que vas a fer quan vas a fer muntanya, i a la baixada, en molts casos, o hi havia pedres pel mig dels desprendiments, o ja vam arribar a un punt que la roca ja directament podia hi havia més d'un metre o dos de roques a sobre el camí.
Perfecte, Montse. La teva veu sona molt, molt nítida. És la nostra enviada especial al Marroc i sona així de bé perquè té el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Moltes gràcies als dos i bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui despertem amb... I aquesta hora els protagonistes del dia amb Gerard Jovany.
Es comença a concretar que el català, el basc i el gallec...
Senyores i senyors, això ja ha arrencat.
Repassem els titulars del dia.
Sempre pendents de l'actualitat.
Bon dia. Avui el dia començarà encara amb algun...
Al Matí de Catalunya Ràdio farem que passin coses.
Cristina, bon dia. Truquem del Matí de Catalunya Ràdio. Com estàs?
El Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ens ho passarem bé.
Senyores i senyors, bon dia.
Són les 8.
És que Catalunya Ràdio és més que
ràdio. Els 40 anys de Catalunya Ràdio.
Debat acalorat.
El que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
Comença el partit a la TDT.
Notícia d'última hora.
40 anys descobrint. 40 anys informant. 40 anys entretenint. Compartint, explicant, escoltant. 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny. Perquè el futur ens espera.
Estrella Damm, Galetes Virba i Factor Energia. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Encara no t'has abonat a la nova temporada de BCN Clàssics?
Escull entre tres modalitats amb fins a un 15% de descompte i gaudeix de grans noms com...
Màxim Benguerov, Hilary Hahn i Gianandrea Noseda, Zubin Mehta i l'Orquestra Filarmònica de Múnich, Renaud Capizón, Hélène Grimaud, entre d'altres.
Abonaments i entrades ja a la venda a bcnclassics.cat.
SEAT, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ens agrada utilitzar bé el català cada nit. Ho fem amb l'ajuda de l'Olga Clapés i avui, Dia Nacional de Catalunya, doncs amb més justificació que mai. Per quina paraula tirem avui, Olga?
Home, doncs mira, avui... No et proposo una sola paraula, perquè dic que és un dia especial, sinó unes quantes qüestions que acostumen a sorgir aquest dia.
Em sembla molt bé, doncs vinga, bufet lliure.
Exacte, avui ideal per un dia de festa, eh? Bufet lliure.
Això mateix.
Mira, comencem amb el nom del conseller en cap de Barcelona, que controlava les forces catalanes, i que no era ni Rafael de Casanova, ni Rafael de Casanovas, que tothom li diu així, no, era Rafael Casanova. Després, una altra bandera. La bandera de quatre barres, com la catalana, no és ni quatribarrada ni quadrobarrada, és quadribarrada. I un escenari ineludible de la Diada, el fossar de les Moreres. Diem fossar i no pas fossat, també una confusió típica, perquè un fossar és un cementiri i un fossat és una excavació que envolta una fortalesa. Per tant, fossar de les Moreres, però fossat del castell a Montjuïc.
Ara estava pensant un aspecte que no afecta la ràdio, però aquí amb la vocació de servei públic que tenim potser sí que pot ajudar a tothom. Com hem d'escriure Diada, en majúscula o en minúscula?
Doncs, com a norma general, el genèric Diada l'escrivim en minúscula, per tant, la Diada de Sant Jordi o la Diada de Sant Fèlix, però en el cas de la Diada de Catalunya o la Diada del País Valencià, en aquest cas sí que en majúscula. I home, això que no afecta la ràdio, cada dia més fem coses per Twitter, per...
És veritat,
Facebook.
És veritat. Sí, tens tota la raó, ens afecta. Molt bé, doncs que acabis de passar una molt bona Diada en majúscula.
Igualment, molt bé, en majúscula per tots.
Bona nit.
Bona nit. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada.
No em crec històries inventades. Doncs aquesta història se l'ha inventat Tomàs Molina. Per què has escollit aquesta cançó avui, Tomàs, per parlar-nos del temps de demà?
perquè és una sardana, perquè hi ha la joventut i perquè hi ha aquest esperit que també crec que jo que ens acompanya a la diada. I mira, he pensat, posem-hi una sardana que els joves ballen i canten i participen en les festes, a les discoteques, i això, francament, per mi, també és una joia de viure-ho el dia de la diada.
Molt bé, i ara has de fer la pirueta de relacionar-ho amb el temps de demà.
Perquè estic molt content, també jo. A part de ser la diada, perquè aquesta és una setmana que ens porta canvis, per fi ens porta canvis, i ens porta el mes de setembre i ens recorda que ens estem acostant a la tardor. Demà serà un dia radicalment diferent al d'aquest dilluns. Serà un dia que començarà, potser que s'hi semblarà, perquè hi haurà clarianes, encara hi haurà sol, encara la temperatura encara serà relativament alta, però començarà ja al matí a caure algun ruixat a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, a les comarques de Ponent. Al llarg del matí migdia arribaran també fins i tot en forma de tempesta a les comarques del sud, i començaran aquests ruixats, aquestes tempestes, en punts de l'Alt Pirineu i a l'Aran, i durant la tarda els ruixats, les tonades, es podran veure, sentir i potser patir, perquè poden ser intenses. Hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya que poden ser, atenció, fortes, aquestes tempestes d'intensitat alta, a qualsevol indret del país. La nit de demà passat, és a dir, la matinada de dimecres, les tempestes arribaran fins i tot a l'àrea de Barcelona, amb alguna tempesta que pot ser d'aquelles sorolloses durant la nit i la matinada, i després, dimecres, dijous, divendres, seguirem amb aquesta situació. És a dir, aquesta setmana no ens avorrirem, parlarem del temps i també les temperatures baixaran, es normalitzaran pel mes de setembre. No em diràs que no és una sardana, això.
Sí, sí, perquè a més a més això que baixin les temperatures, molta gent ho celebrarà amb un visca. Fins demà. Fins demà, Tomàs. Bona nit. Avui hem tingut un informatiu especial molt centrat en la Diada Nacional de Catalunya. Ara ens queden res, poc més de 3 minuts per arribar a les 11. Per nosaltres no són mai per especular, per deixar-se anar, sinó al contrari. Aquest temps final el cuidem moltíssim. Per nosaltres són segons que són com or. Time to let it go. Aquesta setmana acabarem amb el tema Like Gold, com or, de Baines Joy. Ja sabeu que el tram final del nostre informatiu és per nosaltres precisament això, com or, l'espai on compartim una molt bona notícia per algú, perquè creiem que una font de felicitat ha de ser també el que els passa als altres.
Soc la Teresa Lanceta i avui he guanyat el Premi Nacional d'Arts Plàstiques. He de dir-vos que em sento una mica com Fernando Fernán Gómez amb una pel·lícula de Berlanga, perquè si hagués de donar la meva opinió sobre els premis, pues no són massa propícia. No sé, els trobo una mica antics i no sé, no el trobo. Però en canvi, quan m'han telefonat i m'han dit que me l'havien donat, m'he posat contentíssima. Així m'ha donat una alegria i, bueno, ja tot el dia d'avui he estat una mica més animada perquè aquest matí tots hem rebut, els que estem... Bueno, i ahir hem rebut una notícia molt dolenta i del que ha passat per la natura i, bueno, estem una mica tristos. Però això, com som humans, això m'ha posat contenta. Vale, adeu, bona nit.
Tant de bo. Vosaltres també tingueu demà algun motiu per estar feliços. Ben Choi, aquest cantant que és australià, acumula milions i milions d'escoltes a Spotify. La setmana passada ens deia bona nit al Jay. I és clar, és lògic pensar que la primera setmana aquests del Catalunya Nit ens van voler impressionar i ja està. I que aquesta segona, doncs, acabarem d'una altra manera. Doncs no ens agrada aquí dir-te bona nit només nosaltres. Acostumem a cedir l'última paraula. I ara imagina't que el bona nit te'l diu ell. T'ho imagines?
Hey listeners, this is Vance Joy. I hope you've enjoyed tonight's edition of Catalunya Nit. To see you out is my song Like Gold. Okay, molt bé, bona nit. Starting out with just one. Oh, 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 oh.
see me high. If you need me, babe, that's the way it was, but that's history.